Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
Quan passaven 9 minuts de les 7.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
S'acosta...
Què s'acosta?
Sant Joan.
Oh, oh, oh. Ostres, que optimista, que optimista.
S'acosta Sant Joan.
Que optimista, però si encara hem de passar l'equinoxi de primavera.
Però és que tenim molta llum i a aquesta hora, eh?
Sí, sí, sí. Ara la cosa avança molt ràpida, molt ràpida.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge amb el Joan Anton Català ens fixem en com surt el sol i com ens il·lumina les cares de bon matí. Mentre alguns de vosaltres ens escolteu camí cap a casa sortint de la discoteca o d'altres passejant per l'Avinguda Diagonal cantonada amb Beethoven fent S's.
Vols dir que aquests ens escolten?
Alguns d'ells sí.
Val.
Alguns d'altres tenen altres problemes o ocupacions a aquesta hora. Però els convindria bé sentir documentar-se sobre com funciona l'univers.
Totalment d'acord.
Escolta'm, vull preguntar pel Joan Oró, perquè estàs fent les conferències de l'any Joan Oró, l'estem reivindicant molt. Recorda'ns qui era Joan Oró, Joan Anton.
Joan Oró, gran bioquímic, nascut a Lleida l'any 1923, per això ara commemorem el centenari del seu naixement, que de petit va somiar en que ell volia descobrir com la natura va fabricar la vida. Feia preguntes als seus profes, devia ser bastant pesat, m'imagino, en el sentit aquest, no?, de fer preguntes que no obtenien resposta, i més o menys als 19 anys ell decideix, diu, si no em poden donar respostes, jo seré el que les trobarà. Finalment aconsegueix, sense apenes saber idioma anglès, anar als Estats Units en aquella època, estem parlant de l'any 1952, no era gens senzill. Se'n va a Houston, passa per un institut que es diu el Rice Institute, finalment acaba a la Universitat de Houston, allà acaba sent professor i investigador, i a l'any 1959 descobreix, és el seu gran descobriment, com es va fabricar la adenina, com la vida primitiva va fabricar la adenina, que és un component bàsic de l'ADN, però no només de l'ADN i de les nostres cèl·lules, i això el fa absolutament famós, tant arreu menys aquí, com molts cops passa, que la NASA el fa ser assessor seu de la NASA per l'anàlisi de les mostres lunars portades per els Apollo i per la cerca de vida a Mart. Cada cop que intentem que torni Oró se'n va als Estats Units. Ve aquí, veu que la cosa aquí no... Li prometen de tot. No, és que et muntarem. Ell ve aquí, ho intenta, venir. Però veu que aquí les coses en investigació no hi ha res que es pugui comparar amb els Estats Units. Se'n torna sempre als Estats Units. Finalment, quan es jubila, sí, ja ve. I aquí ajuda a fundar coses molt importants, com la Fundació Catalana per la Recerca i l'Innovació, l'Observatori i el Parc Astronòmic del Montsec, entre d'altres, i finalment mor l'any 2004 a Barcelona. Enguany, com que és el centenari del seu naixement, la Generalitat ha declarat any oficial Joan Oró, i la Fundació Joan Oró, amb el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat, amb la Fundació Catalana per la Recerca i l'Innovació, s'està treballant molt dur per crear totes les activitats, amb l'ajuda d'institucions que ens ajuden a crear totes les activitats. Jo sóc el comissari, estic orgullós de ser-ho, i avanço que aquesta setmana que entrem tornem a tenir conferències al Caixa Fòrum de Lleida el dia 14 i al Cosmo Caixa de Barcelona el dia 15, amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, i portem a un bioquímic de la Universitat d'Amsterdam que es diu Dave Speicher, i ens parlarà de com aquella natura primitiva hauria pogut començar a fabricar les primeres molècules que s'autoreplicaven, és a dir, a l'ADN, a l'ARN.
Clar, és curiós, no?, això que dius, que aquí mai... Ell va morir sense tenir reconeixement, almenys dels catalans.
No, ja el tenia, no, sí, 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 sí. No, quan va venir aquí ja era una persona molt coneguda, però vull dir que en el moment en què ell va començar a investigar...
No ens el vam creure.
De fet, és que potser ni se'l creiem ni no. Era una persona que se n'havia anat als Estats Units. Fixa-t'hi com són les coses, és que els americans tenen molta visió. Se'n van adonar del talent d'aquest home i van canviar una llei. El Senat americà va canviar una llei promogut per Johnson, el que després va ser president americà, i després aquesta llei va anar al Congrés i després la va signar el president americà. Van canviar aquesta llei perquè Oró pogués continuar en allà, diríem, en un permís de residència ja permanent. I fins i tot li van oferir la nacionalitat americana. Són vius, ells. Ell no la va acceptar mai i per això no va guanyar el Nobel. Es diu, perquè per guanyar el Nobel... has de tenir com un lobbying al darrere, no? I ell mai, ell i la seva dona, la Paquita, mai van voler renunciar a les seves arrels, les arrels de Lleida, de Catalunya, i per tant no van adoptar la nacionalitat americana, que ha estat el més fàcil de fer, perquè li obria unes portes increïbles a un munt de coses, no? I, però fixa-t'hi la visió diferent, no? És dir, els Estats Units en aquell moment, no te'n vagis, canviarem lleis i a més ho farem ràpid perquè no te'n vagis.
Tens conferències en marxes de l'any Joan Oró.
Aquestes que he dit ara, sí, de la setmana vinent, cada setmana n'hi haurà, ja anirem explicant, sí.
Fantàstic. Doncs a tots aquests oients que us hi vulgueu apuntar, ho podeu fer seguint el Joan Anton Català, @estelsiplanetes. Avui, 12 de març, és un dia assenyalat al calendari dels científics perquè tal dia com avui va néixer i van morir dues de les grans ments pensants de la història. D'un costat, Albert Einstein va néixer el 12 de març del 1879, ha plogut una mica des d'aleshores, i Stephen Hawking va morir fa poc, el 12 de març del 2018. Una data que coincideix amb els 100 anys fa unes setmanes de la visita d'Einstein precisament a la ciutat de Barcelona.
Sí, sí, va venir aquí. A més, les cròniques diuen que va venir sense avisar quin dia venia ni per on venia i que es va plantar amb tren que ningú l'esperava.
És a dir, no hi va haver recepció oficial.
No, perquè ningú sabia. Sabien que venia, però ell no va anunciar quin dia i amb quin mitjà de transport venia i total, que ell i la seva companya van arribar aquí, no els esperava ningú.
Perquè ell va voler una mica.
Sí, sí, sí.
Doncs avui a la Terra es plana el que farem és fixar-nos en aquests científics, però científics que... És a dir, al contrari d'Einstein i de Hawking, al llarg de la seva vida no van tenir, segon, ni d'un costat fortuna, ni reconeixement, ni tampoc sort.
No, van tenir molt mala sort, Roger. Molt
alguns
mala
científics sort. Que... Els científics que més mala sort han tingut a la història. Perquè, clar, tu saps que això de fer de científic a vegades de fer assaig-error.
Absoluta, ja és part de la ciència.
I aquest error a vegades et pot costar la vida.
Sí, ara veurem algú que li va costar la vida, sí.
A veure, ens fixem amb el metge Ignaz Semmelweis, un dels científics més desgraciats, pobre home, que va mostrar especial preocupació per una infecció que afectava les dones després de parir. A veure, amb què es va fixar i què li va passar?
Vale, Semmelweis era un metge holandès que va néixer l'any 1818, treballava com a metge obstetre i es va preocupar per l'alta incidència que tenia el que en aquell moment es coneixia com la febre puerperal, que era una infecció... Bueno, avui sabem que és una infecció, en aquell moment no sabien perquè els bacteris encara no se sabia tot això de les infeccions. Això afectava les dones just després del part. Perquè ens fem una idea de com de greu era la cosa, en aquell moment estem al segle XIX, entre un 20 i un 40% de les dones que parien s'infectaven i això podia acabar amb la mort. De fet, causava la mort en una proporció molt important. A més, les xifres variaven molt en funció de l'hospital. I ell, Semmelweis, es va fixar que a l'hospital de Viena hi havia dues sales de part i va observar que el nombre d'infeccions era diferent entre les dues sales. N'hi havia una que patia moltes més infeccions i era la que acostumava a rebre estudiants de medicina i l'altra, que apenas els rebia, hi havia menys casos. Però quan hi anaven els estudiants, aquests casos s'augmentaven. Ell va deduir que d'alguna manera els estudiants havien de transportar, sense ser conscients, unes certes partícules que provocaven aquesta malaltia, aquesta infecció. I després de pensar-s'ho molt, va recomanar als metges, atenció, una cosa tan estranya com que es rentessin les mans abans d'anar als quiròfans amb una solució de clorur de calç, que és un desinfectant. En això, fixa-t'hi, va aconseguir reduir en un 70% els casos d'aquest tipus de febre. En aquells moments, però, com que encara no sabia què eren els bacteris ni què eren les infeccions, Pasteur encara no havia fet els seus grans descobriments, que faria 20 anys després, se li van tirar a sobre els metges, perquè el van acusar de fer veure que els metges eren bruts i que eren ells els que causaven aquestes infeccions i li van retirar la confiança. La comunitat científica el va rebutjar, ell també el seu caràcter, algun problema tenia de caràcter perquè el seu caràcter es va anar deteriorant, es va tornar molt irascible, va atacar en cartes molt dures a companys de professió, insultant-los. La seva família també va patir aquest canvi de personalitat, que era com això, una mena de demència. Finalment el van enganyar per portar-lo a un psiquiàtric. Ell, quan se'n va adonar, va intentar escapar, però els guardes el varen apallissar. No, m'imagina't quins mètodes utilitzaven. Moria dues setmanes després, l'any 1865, a causa de la infecció de les ferides. És a dir, moria a causa d'una infecció, no de la que ell havia anat a curar, però mira quina paradoxa, també no, d'una infecció.
Quina història més desgraciada, Joan
Molt
Anton.
Desgraciada.
Que trist.
Molt, perquè fixa-t'hi la visió que va tenir aquest home, no? Molt abans de Pasteur, 20 anys abans, pensar que hi havia algun quelcom que havia de fer que els metges es rentessin les mans.
5 segons de silenci s'ha guanyat aquest senyor, eh?
Com
Vinga, va, 5 segons. En recorda Ignaz Semmelweis, amb sí. aquesta història una sí. mica desgraciada. Clar, va acabar morint justament per una infecció, però el químic més important del segle XVIII es va enverinar ell mateix. Sí. Ara explicarem la història. Qui era aquest senyor? A veure, digue-m'ho tu.
Va, mira, es diu Carl Wilhelm Scheele, suposo que es deu pronunciar així. Va néixer a Suècia l'any 1742. És el químic que més elements químics ha descobert. Mira, la llista és oxigen, clor, fluor, manganès, tungstè, bari, alumini, nitrogen. A més, va descobrir un munt de compostos químics com el cianur d'hidrogen, l'àcid cítric, l'àcid úric... Ja la mala sort comença en que ell no va ser conscient de molts d'aquests descobriments. És a dir, va descobrir un munt d'elements químics i ell ni ho sabia que els havia descobert. Es va veure després que era ell el que els havia descobert. Però, diríem, el gran cop de mala sort ve quan descobreix l'oxigen. Ell descobreix l'oxigen, escriu una carta sobre aquest descobriment a l'any 1772 a la Real Acadèmia Sueca, però entre pitos i flautes aquest article triga 2 anys en publicar-se, al mig 1774. Mentre tot això ha passat, un altre científic, un britànic, Joseph Priestley, publica el seu descobriment de l'oxigen, que havia fet de manera absolutament independent. Per tant, Scheele perd l'honor del descobriment que ell realment havia fet. Els químics treballaven de manera molt precària. Estem al segle XVIII, eh? Treballaven molt precari, sense seguretat. I el nostre heroi tenia un mal costum, que no recomano cap químic, de tastar amb la boca les coses, les barreges, les sopes que ell feia, eh? Molt poc recomanable. Va morir enverinat per mercuri, que ell mateix havia fabricat a l'any 1786, només amb 44 anys.
Clar.
Passa el que passa, clar, no poses, has de posar el ditet...
Què els hi dius als més petits?
No t'has de posar el ditet a la boca, doncs ja està. Pues, i menys en un compost químic en cos de laboratori.
Avui el suplement científics amb mala sort. Ara anem a una sèrie de casualitats fatídiques.
Absolutes.
De pel·lícula.
Total.
A veure... Digue'm tu el nom.
Le Gentil.
Le Gentil, eh?
Aquest...
No sé si és Gentil o Gentil. Le Gentil.
No sé, jo tampoc, eh? Jo no sé, jo ara he dit així...
Le Gentil.
És francès, vull dir, jo és que el francès no en sé, eh?
Astrònom francès.
Sí.
Què li va passar?
El més... Jo crec que aquest és la història. Aquest... Deu existir la pel·lícula, jo penso.
Farem
que...
20 segons de silenci si la història sembla molt frapant.
Jo crec que faràs més de 20 segons, ja veuràs. Mira, era un astrònom francès que va néixer l'any 1725. Primer volia ser sacerdot, però es va fer astrònom. Quina mala elecció, Roger, tio. Com li hagués anat de millor fent-se sacerdot, ara veuràs. L'any 1761 s'havia de produir un esdeveniment que és molt preuat per la ciència i molt rar, que és quan Venus, des de la nostra perspectiva, passa per damunt del disc solar, vist des de la Terra. Això n'anomenem el trànsit de Venus. Passa molt de tant en tant. Cada segle hi ha 2 esdeveniments d'aquests. I, per tant, bueno, molts es van posar de científics a preparar, a planificar això. Le Gentil va decidir que el lloc millor on el veuria seria a la Índia. Estem al segle XVIII, eh? A la Índia. I el que va fer és planificar amb molt de temps d'antelació i va sortir de París 15 mesos abans, amb temps sobrat per arribar a la Índia. El viatge era llarguíssim. No existia el canal de Suez ni res d'això. S'havia de donar el tomb per sota d'Àfrica. Quan ja faltava poc temps per arribar al destí, els navegants varen saber que Gran Bretanya i França havien entrat en guerra, de manera que no era gaire segur continuar cap a la Índia, i el que van fer és donar el tomb. I la Gentil va dir, bueno, pues, ho intentaré observar des del vaixell, però no va poder. El dia 6 de juny del 1761, que era el dia del trànsit de Venus, el cel estava perfecte, no hi havia ni un núvol, però el vaixell es movia, i ell no va poder fer l'observació. Era un tio que no es desanimava i com que va veure que hi hauria un nou trànsit 8 anys després, perquè és això, van seguits, però després trigues un segle en que n'hi torni bé, va dir, vale, doncs em quedaré per aquí, ja no torno a França, em quedo per aquí.
8 anys aquí esperant, eh?
Sí, esperant. Cap a la zona de Madagascar.
Els típics 8 anys d'impàs de la vida.
Típics, que no saps què has fet durant aquells 8 anys. I el que va decidir és que observaria des de Filipines quan arribés el moment, però quan va ser el moment d'anar-hi, els espanyols no el van rebre gaire bé, això no, els francesos allà, doncs, com que no. I va canviar el destí i de nou cap a la costa de la Índia. Allà va anar, va arribar i es va construir, atenció, un observatori. Va arribar el dia, 3 de juny de 1769. Portaven dies sense núvols, aquell dia tot ennuvolat. Gentil es queda sense observació. El seu retorn a França cau malalt i després de moltes penúries arriba 11 anys després d'haver sortit de la Índia. 11 anys després. L'han declarat legalment mort. La seva dona s'ha tornat a casar, l'herència ja l'han repartida i el seu lloc a l'Acadèmia de Ciències l'ha perdut.
Però què m'estàs dient? I no li van restablir una mica? Home, sí, la dona, veure, si ja s'havia tornat a casar, mira.
Jo et diré el que li van restablir. Li van restablir el lloc a l'Acadèmia de Ciències.
Home.
Punt. Mira, és a dir, la família de la Pepeta, no. La família, ni l'herència ni la família.
I els núvols ja ni t'explico. 20 segons, eh? 20 segons de silenci. Segons, per Les Gentils.
Va.
Som aquí encara. 18, 19 i 20 segons de silenci. Pobre home. Pobre, a veure, avui científics amb mala sort al suplement. Continuem, en aquest cas... Elon Musk també surt a la llista?
No.
Ah?
No, on l'has vist? Hòstia, aquest mala sort... Bueno, d'entrada, no sé si...
Ah, no, 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 no. Perdó. És que... Nikola Tesla.
Sí, aquest sí. Gran geni, eh? Jo penso que un dels grans genis, excèntric, però gran geni.
Elon Musk ha batejat la seva marca amb honor a aquest senyor, sí, que és Nikola Tesla.
Sí, sí.
A ell li devem el corrent elèctric altern, uh-huh, que fem servir en la nostra vida diària, i va tenir una vida també trista i desafortunada. Què li va passar a aquest senyor?
Bueno, tenia problemes de salut mental, li vam dedicar, de fet, d'ell vam parlar en una marató dedicat a problemes de salut mental. Era un veritable geni, va néixer a Sèrbia l'any 1856, després es va fer americà. Creador, ara ho deies, de la corrent alterna i d'un munt de patents, un munt de coses. L'entorn, seu entorn familiar era molt especial, el seu pare i el seu germà tenien esquizofrènia, es diu que el seu pare discutia intensament contra ell mateix, no? Representant diverses personalitats, i el mateix Nikola Tesla, després de que va morir el seu germà, va començar a tenir al·lucinacions. Tenia un munt de manies, tenia misofòbia, que és pànic a contaminar-se amb gèrmens, això el feia seguir una sèrie d'estranys rituals, cada cop que anava a menjar, rentar-se les mans obsessivament, fer bullir el menjar abans de tocar-lo, evitar donar la mà, portar guants per evitar el contacte físic, també, bueno, i això deia que ell era perquè havia observat al microscopi una gota d'aigua i havia vist que hi havia la tira de bacteris. I va dir, si algú veiés això, també seria com jo, no? Tenia fòbia als objectes rodons, no suportava estar al costat d'una dona que portés arracades rodones, estava obsessionat amb el número 3, diu que donava 3 cops al Tom a una casa abans d'entrar-hi, al seu hotel sempre demanava una habitació divisible per 3 i 18 tovalloles, que també és divisible per 3. Això ja és el preàmbul, el que ara t'explicaré, de Tesla.
Clar, Tesla tenia rivalitat força important, en aquest cas amb Edison, uh-huh, i de fet no va rebre el Nobel perquè no el volien compartir.
Això es diu. I aquesta és la raó, aquesta mala sort, perquè hem posat...
Cap dels dos va rebre el Nobel.
No, cap dels dos. I aquesta és la raó de la mala sort de Tesla, que per això l'hem portat al programa. L'any 1915 van circular rumors, eren rumors, que el Nobel de Física seria compartit entre Tesla i Edison, però finalment no se'ls va donar a cap dels dos. Mai ha quedat del tot clar el perquè, però sembla que l'odi entre els dos era tan exagerat que cadascun d'ells va fer el possible per menystenir els assoliments del rival a costa de no guanyar el Nobel. I això, la rivalitat havia començat molt abans, a l'any 1885, quan Tesla va ser contractat per Edison a la seva fàbrica de motors. Tesla li va dir a Edison, tio, jo puc millorar-te tota aquesta tecnologia que tens aquí, i a l'altre li va dir, ah, sí, pues, les veo, no? Ho veig. I li va dir, et dono $50,000 si millores la tecnologia. Tesla, evidentment, ho va aconseguir. Llavors Edison li deia, ah, era broma, no et donaré els $50,000. Home, és que tu no entens l'humor americà. I li va proposar pujar-li el salari passant de 10 a $18 a la setmana. Clar, Tesla es va emprenyar molt i va marxar. Tesla va crear la seva pròpia companyia, la Tesla Electric Light and Manufacturing, però els inversors es van rellevar contra la direcció quan no van entendre els plans de Tesla per desenvolupar motors elèctrics de corrent alterna. Finalment, Tesla aconsegueix fabricar aquest motor, patenta més de 700 invents, fins i tot, fixa't, un prototip d'avió d'enlairament vertical abans que existissin els avions, abans que els germans Wright fessin el seu primer vol. Tesla acaba morint sol i pobre. El cadàver el descobreix una empleada d'hotel quan entra a l'habitació de Tesla, tot i que aquest havia penjat un cartell dient no molestar. Tenia 86 anys i sembla que va morir d'un atac de cor. Immediatament l'FBI i les autoritats americanes confisquen temporalment les poques coses que Tesla en aquell moment tenia, buscant informació confidencial secreta dels estudis que Tesla havia fet. Es deia que s'havia estat experimentant amb transmissors d'energia. No troben res, o mai diuen que troben res, i aquí s'acaba la història de penúries d'un dels inventors i persones de la camp de la ciència i la tecnologia més genials que hi ha hagut mai, Tesla.
D'un atac de tristesa va morir aquest senyor.
Segurament, abandonat, sol, després d'haver fet tot el que havia fet.
Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton? Anima'ns una mica després d'aquestes històries de penúria científica.
Bueno, tenim a Venus que ens ha d'il·luminar, brillantíssim, per sobre del brillantíssim també Júpiter, això ens il·lumina i ens porta alegria, i Mart continua també ataronjat, aquest ja es va afablint a poc a poc.
Fantàstic, Joan Anton, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Salut, fem una pausa i ara tornem.